era un babau rancuniós. Amb tots els salts temporals que havia fet, mai no li havien agraït l'exactitud dels càlculs. Ahir, però, l'informe va ometre 5 minuts en la caiguda del meteorit de l'última extinció i mentre es fonia amb els eons, se'n reia el carallot. Home fosc, concurs de microrelats al Biblionauta. Benvinguts al Quimèric. La quarta edició del Sant Cugat Fantàstic ens ha tornat a deixar una llarga llista de pel·lícules i curtmetratges que val la pena veure. Molts fets a casa nostra i aprofitant molt bé els pocs recursos econòmics de què disposaven. De fet, molts dels premis del jurat, la crítica i el públic han anat a títols catalans o espanyols, encara que també s'han reconegut films d'autor d'altres punts del món. El Quimèric d'avui el dedicarem única i exclusivament a fer crònica d'aquest festival i de tot el que s'hi ha vist, amb el valor afegit, com sempre, de comptar amb les veus dels seus testimonis, actors, directors i organitzadors. Sigueu de blockbusters o de creacions més modestes, en aquest especial hi trobareu el que més us agrada. Comencem el penúltim programa de la temporada amb el Roger Benet a les vies de so.
Especial Quimèric.
Com dèiem, avui volem parlar d'aquesta quarta edició del Sant Cugat Fantàstic que ha tingut lloc del 14 al 17 de juny en aquesta ciutat vallesana. I per fer-ho hem portat els col·laboradors habituals del programa, el Marc Garau i el Carlos Climent. Benvinguts els dos.
Hola, què tal?
Hola, què tal?
I també el David Garnacho, que és director del Festival de Terror de Sabadell, també espectador d'aquest festival. David, benvingut.
Hola, bona tarda.
Volem parlar d'aquest festival, de les pel·lícules que s'hi han vist, del que ens ha agradat, del que no ens ha agradat i poder fer una mica de balanços. De moment, podíem explicar en general que ha estat molt marcat per les pel·lícules fetes a casa o també pel·lícules d'altres punts del món amb poc pressupost i podríem dir que l'ambient més o menys s'ha mantingut respecte a edicions anteriors. No sé com ho heu vist vosaltres. Depèn de la sessió, més gent, menys gent...
Ja és el primer cop que he anat aquí a Sant Cugat i es nota que és un festival jove encara quan vas a veure les pel·lícules, la gent que hi ha, les reaccions... Que ara li falta anar creixent, suposo. Amb el temps anirà venint més gent i s'animarà.
Sempre hi som els típics que sí que comentem la pel·lícula, no?
Sí, bueno, clar, nosaltres hem d'anar protegint tot el mercat de festivals catalans que hi ha dedicats al cinema de terror i fantàstic i així d'aquesta manera també anem agafant idees o, si ens fan alguna consulta, també ajudar-los.
Això també és veritat perquè és un bon lloc on fer contactes.
Sí, sí, la verdad que tenemos la gran suerte que la provincia de Barcelona, en Cataluña en general, tenemos mucho festival de terror y fantástico.
I molts que anem repetint, no? Persones entre el públic i de les que pugen a dalt l'escenari també, eh? Anem veient cares conegudes.
Sempre et preguntes qui és aquest perquè el veus a tot arreu i no saps qui és, per això, realment.
Hem aclarit alguns dubtes, eh, Marc?
Sí, sí.
Una salutació a Marc Mosquera, que va a tots els festivals i ara per fi li posem nom.
Sí, cara i cabell, això el teníem situat.
El teníem claríssim, no? L'ambient, com dèiem, doncs una mica va creixent, mica en mica. Ha crescut molt l'assistència a les activitats paral·leles. Per exemple, aquesta sessió de teatre a la fresca, tapes, ha funcionat molt bé. Era el primer cop que es feia una projecció de cinema a la fresca, en aquest cas Framed, que els que no l'havíeu vist a Molins, què?
Genial.
Ja sabia que t'agradaria, Carlos.
Jo, la verdad, me sorprendió, porque ya fui y dijo, uy, me la han puesto tan bien que ya verás tú, con expectativas altas y no va a llegar. No, y superó expectativas. No es gran película de terror, pero está muy bien.
Es película de festival, realmente.
Sí, yo creo que en salas comerciales pasa que es un poco de este momento tendría éxito.
Bueno, aviam, tenint en compte el que ara circula per les sales comercials, jo no la veig massa fora de lloc.
No, tampoc.
No, la veritat és que no, eh? No, és que hem vist coses pitjors.
Sí. És una pel·lícula que realment tu la mires i dices, oye, bien, ¿no? En nuestro país podemos hacer cosas que pueden competir con Hollywood. No tiene nada que envidiarle ninguna película a este estilo de Hollywood, la verdad.
I tot i que no té molt pressupost, no es nota aquesta falta de pressupost.
No, está muy bien trabajado todo, la verdad.
Sí, está muy bien aprofitat. És un únic espai i està molt ben aprofitat. Està molt ben... La localització és meravellosa. I bueno, a més, els actors, hi ha una miqueta de barreja entre actors nacionals i estrangers, però no es nota, a part d'un, evidentment. No es nota que hi ha estrangers. I la veritat és que és, bueno, jo trobo que és una pel·lícula molt rodona.
Sí, aunque el villano sé que se come la película. Totalmente.
Hombre.
És el
protagonista.
L'Àlex Maroon. Sí. Doncs mira, ha estat una bona excusa per poder fer aquest cinema a la fresca, que a nivell de públic va funcionar bé també. Al nivell global hem pogut escoltar el Joan Ramon Armadàs, que és codirector del festival, que ha fet un bon balanç i ens ha posat algunes xifres.
Estem molt contents de com ha funcionat aquesta quarta edició del Sant Cugat Fantàstic, que hem aconseguit reunir més de 1.000 persones entre les projeccions al cine Cinesa i la projecció a la fresca de la pel·lícula The Frame, i després les més de 12 activitats que hem tingut a diferents llocs de la ciutat. I per tant és una mostra que el festival creix, el públic cada vegada el coneix més i té ganes d'acostar-s'hi. Per altra banda, també estem molt contents de que hagin vingut més de 20 directors al festival, més de 30 actors i actrius, bé sigui a participar en algunes de les activitats, a presentar les seves pel·lícules o senzillament com a públic. I això també és una mostra de com la indústria, el propi sector audiovisual d'aquest país, també s'interessa pel Sant Cugat Fantàstic i té ganes de ser-hi present. I esperem doncs, que les properes edicions això continuï passant i puguem ser una finestra no només de l'audiovisual català, sinó també del cinema de gènere fantàstic d'arreu del món.
Balanç, per tant, positiu, amb xifres positives, almenys per ser una quarta edició. I ara, si us sembla, anem desgranant una mica què es va poder veure i comencem parlant de palmarès. I abans d'entrar amb els títols, el que sí que m'agradaria aclarir com a membre del jurat aquest any, és que portar tants barrets és una mica complicat, que la decisió que es va prendre de premiar les pel·lícules d'aquí o pel·lícules de baix pressupost. Ho dic perquè qui hagi vist una mica el programa del festival haurà vist que hi ha dos pel·liculons, que són Mom and Dad, que després en parlarem, i Revenge, però com a jurat es va decidir no premiar aquestes dues pel·lícules perquè no els hi faríem cap favor, parlant en plata, en el sentit de que ja han passat per molts festivals i han rebut molts premis i tenen molts recursos, i sí que es van premiar altres coses. Per exemple, com a millor pel·lícula es va premiar Mal Nosso, traduïda com a Our Evil, de Samuel Gali, del Brasil. Una pel·lícula una mica doncs, diferent, que parteix d'un punt de vista, un punt de partida curiós. És que clar, no sé com dir-ho per no fer spoilers, per la gent que ho vulgui veure en un altre festival o que es vulgui buscar la vida, però comença amb una petició estranya i després doncs, es va aclarint una mica tot.
Sí, recomano per això que qui la vulgui veure no es llegeixi la sinopsi, perquè no. Si no, a mi em va passar que llegeixes la sinopsi i estàs esperant que passi el que diu i llavors la pel·lícula se't fa llarga perquè estàs esperant això que ha de passar.
És que la cosa és que la sinopsi explica la pel·lícula del revés.
Sí.
O sigui, explica com si comencessis pel final, perquè passa una sèrie de coses i es torna enrere per explicar-ho, i en canvi la sinopsi explica el que t'explicaran la meitat final de la pel·lícula.
Exacte, que et condueix la sinopsi et condueix al final directament.
Sí, més que una sinopsi és un spoiler directe.
Exacte, sí. Totalment.
I clar, llegint la sinopsi t'esperes una pel·lícula i és diferent, realment.
Es va decidir premiar-la perquè comptava amb pocs recursos, òbviament, però que els aprofita bé,
sí.
I explica d'una manera diferent un tema que ens han explicat 500.000 vegades. Llavors, en temes de possessions, diable, fantasmes, sí. No? Una mica així.
Vidents o...
Sí, és explicar d'una manera... És que, clar, costa molt explicar una pel·lícula així sense dir res. Però bé,
si
la voleu veure, els organitzadors estan intentant doncs, fer un passi de cara a juliol o així de les pel·lícules premiades del Sant Cugat Fantàstic, o sigui que estigueu atents perquè els que no l'hagueu vist la podeu tornar a veure. Llavors, el premi millor director va ser per Andrés Goteira, per Docs. Una pel·lícula gallega que està rodada en gallec, cosa que té molt de mèrit, que potser hi ha algun moment que costa d'entendre aquest gallec tan profund, no? Però bé, és la particularitat. I aquest premi al millor director justifica pel fet que, sense la visió particular d'aquest director, explicar aquesta mateixa història seria completament diferent. També seria un cas similar, salvant les distàncies amb la pel·lícula anterior, del fet de dir, anem a explicar una cosa completament... amb un format molt diferent, desordenat, diferent, però això també distancia un cert grup del públic. Per exemple, amb el Carlos i amb el David doncs, ho vam estar parlant, que és una pel·lícula que quan l'estàs veient dius no sé què estic veient.
Sí, perquè no s'acaba de definir en cap moment, almenys des de la meva opinió, no s'acaba de definir en cap moment cap a quin cantó vol anar. Primer sembla una cosa, llavors sembla una altra, llavors introdueixen uns elements estranys i la cosa es fa complexa.
Carlos, vull que et posicionis perquè està fent una cara de sisplau, no em preguntis, perquè si no...
se puede decir que ya es un poco meme entre nosotros, que nomás ver acabar la película, puse el vídeo de Krusty de ¿qué diantres es eso?
¿Qué diantres es eso? Sí, seria un nou cas, perquè jo ho he de dir, jo és que l'estava veient i pensava, és que no sé si és que estic lerda ara mateix o no estic entenent res, per tant...
No, o sea, sí que s'entiende en parte cierta parte de la historia, pero otra parte que dice... Vale, o sea, puedo entender la metáfora que me quieren hacer, pero al final...
Bueno, de fet, trobo que el premi que hi va otorgar el jurat a millor direcció és bastant encertat, perquè certament és això que dius. O sigui, aquesta pel·lícula dirigida per un altre director hauria sigut una cosa completament diferent. Mm. Llavors, el millor que té aquesta pel·lícula és aquesta visió personal del director que li dona aquest toc diferent, que... Aviam, et pot agradar més o menys, però indiferent no et deixa, això està clar.
Jo ara un cop analitzada tinc la sensació que és un experiment del director per posar a prova la paciència de la gent. Perquè realment és el que diuen, l'estàs veient i no saps què collons, perdó per la paraula, estàs veient fins que al final de sobte passa alguna cosa, però t'has d'esperar fins al final i llavors li comences a donar una miqueta de sentit.
Consell, arribeu fins al final. Sí, perquè sí, si no, sí que no entendreu res.
Igualmente, llegues al final i dices, vale, era esto.
Però has d'arribar fins al final, perquè si no, ni això,
sí,
no?
Però, o sigui, malgrat això és això, al final dius, vale, bueno, és això realment. Et dona una certa explicació.
Mm-hmm. I un altre dels premis que es va atorgar des del jurat i que diria que ha estat un dels més fàcils de triar perquè la pel·lícula ens va agradar sens dubte als tres és a millor guió pel documental Lladres del Temps. Sé que és molt estrany, atorgar un premi de guió a un documental, però és que volíem premiar aquesta pel·lícula sí o sí perquè el missatge que dona és molt impactant. O sigui, no sé vosaltres quina sensació us ha quedat després de veure-la, però jo era l'endemà, necessitava la feina explicar tot el que havia vist en aquest documental.
Sí. De fet, ens vas fer spoilers abans de veure-la, però bueno...
No. M'estàs maleint els ossos, oi?
No.
El Roger està rient perquè sap que també li he explicat a ella, li he fotut la xapa.
Aviam, jo trobo que és una pel·lícula... Bueno, sí, és un documental, però és lo suficientment... Lo suficientment ben feta com per considerar-lo una pel·lícula. Aleshores, trobo que hauria de ser de visió obligatòria per a tothom. Hauria d'estar a totes les teles públiques un cop a la setmana o cada dues setmanes s'hauria de fer perquè agaféssim consciència del que ens està explicant, que és un problema gravíssim que hi ha a la societat avui en dia.
És que clar, et fa qüestionar-te de com t'organitzes la vida, no? Què prioritzes, què fas amb el teu temps i com les empreses de parar o per bé t'estan traient hores, no?, del teu temps, fins i tot les empreses per les quals no treballes, que això era una cosa que no m'havia plantejat mai fins que vaig veure el documental, eh?
Jo m'ho havia plantejat alguna vegada en casos de restaurants de menjar ràpid, però sí, fins al punt on arriba el documental, no.
Casos de muntar mobles, jo no m'havia plantejat que una hora de muntar una cadira d'una multinacional podia costar el que em costa una hora de feina, no?
Home, vull dir... Això és, és com l'acudit aquell que un li diu, tu en treballes, jo treballo a l'IKEA. Diu, no treballes a l'IKEA, treballo jo a l'IKEA.
Treballem tots per l'IKEA. Doncs sí, són qüestions que posa sobre la taula i que vam poder parlar amb el productor de Lladres del Temps, el Carles Bruguera, que es mostrava sobretot molt sorprès de que aquest documental es projectés en un festival del Fantàstic.
La veritat és que em va sorprendre molt que ens el demanessin i que ens el volguessin, però vaig pensar, doncs té raó, perquè en el fons és una pel·lícula, com he dit en la presentació, d'anticipació d'algú que pensàvem que mai passaria i que està passant.
Els missatges que doneu són una mica que deixen un rum-rum, no?, entre l'espectador. Suposo que això també és el que volíeu, no fer pensar.
Correcte, nosaltres els documentals sempre pretenem que siguin, no siguin documentals on expliques una història d'estar, sinó que l'espectador surti d'ell, de veure la pel·lícula i se senti motivat a parlar-ne i estigui d'acord amb algunes coses, amb altres no, però li faci pensar.
canviar coses també?
I també, perquè a partir d'aquí el que nosaltres diem és que hi ha coses bones i dolentes, el que parlem en la pel·lícula, no tot el que fa, tot el que ens facilita avui la vida és robar-nos el temps. Hi ha coses que realment ho has d'estalviar, però cadascú té que valorar quin és el seu temps i per què el vol fer servir, i això és l'important.
Creu que fa falta més autocrítica per part de cada una de les persones que mica en mica anem cedint amb, per exemple, fer el check-in online abans d'anar a un viatge o els restaurants on has de demanar a través d'una màquina?
Sí, jo penso que és important ser conscient d'un mateix i de què és l'important per tu en el temps. Hi ha coses que tu tens que monetitzar, és el durant treballes, tu tens un cost que tens que estar cobrant, uns honoraris, i per tant és una hora que està remunerada per un valor. Però després tens el teu temps lliure, i el teu temps lliure té un valor per tu, i això és el que has de posar en una balança i valorar-ho. Amb què puc jo perdre el temps o com no estic perdent el temps?
Abans comentava que s'estrenarà a les televisions a partir de la tardor. Què suposa que passi abans pels festivals i en aquest cas que fins i tot s'emporti premis?
Bé, això és un bon reconeixement i que se'n vagi parlant de forma perquè així els nostres coproductors, perquè són les televisions que han pogut finançar la pel·lícula, doncs a ells això ens permeten fer aquest recorregut per així donar visibilitat i renom a la pel·lícula.
Següents documentals, creieu que és un filó això de l'anticipació, de poder generar una mica de malestar entre els espectadors i arribar a festivals de gènere?
Bueno, una mica tenim diferents línies de documentals del que anem fent, i n'hem fet alguns, un sobre Google i el control de la cultura, l'altre el vam fer sobre el transport marítim, el cost ocult del transport marítim en beneficència del mercat global, i sí, ara en tenim dos o tres, una mica. Jo penso que és important sobre temes que siguin transversals. Nosaltres ens fem molta coproducció internacional, doncs busquem temes que puguin ser interessants per totes les audiències i que puguin ser interessants per diferents països.
Doncs hem sentit què pensa aquest productor de Lladres del Temps. Seguim parlant de premis, seguim amb els premis del jurat, perquè es vam entregar una menció especial per Sant Martí. Pel·lícula slasher, 100% catalana, nostrada, amb un munt de referències del país, de la Catalunya profunda, de la Girona profunda, més ben dit, que, clar, vam premiar-la precisament perquè té molt pocs recursos, però els va aprofitar molt bé per mostrar, doncs, què és aquesta dicotomia urbanita barceloní, per dir-ho així. Sí, és veritat. A mi he de dir que hi ha un moment que m'agrada especialment de Sant Martí. Potser algú que no hagi vist la pel·lícula no l'entendrà, però li demanarem al tècnic que el llenci perquè els oients puguin fer-se una idea de la bogeria que pot arribar a ser. Crec que... Clar, la gràcia és dos paios d'entrats en anys ja de la Catalunya profunda cantant aquesta cançó que és carrinclona més no poder, cançó que segons Wikipedia es va compondre l'any 1922, perquè us feu la idea de l'antiga que és. Jo l'associo molt amb els meus pares quan eren joves, que els agradava molt.
Jordi LP també cantava aquesta cançó.
És que no sé quantes versions he trobat, Marc, per internet quan l'estava buscant. I clar, estan en aquell moment cantant la Grito Pelau com si fos un gran hit. I sí, clar, demostra una mica l'essència del que és Sant Martí, no? Aquesta... Bé, no sé, a mi em va fer molta gràcia. Té molts moments així molt còmics perquè és una pel·lícula marcada sobretot per l'humor. No hem dit que és una pel·lícula del David Ruiz i de l'Albert València, són dos directors que van fer junts aquesta feina, fa 3 anys ja que la van fer i ara per fi l'han pogut estrenar perquè es va estrenar en aquest festival de Sant Cugat. Vam poder parlar amb un dels actors protagonistes, el Guillem Fernández Valls, que ens va explicar sobretot la gran transformació que va haver de fer per interpretar aquest personatge, perquè de fet, perquè ens va dir ell que era l'actor que interpretava aquell personatge, perquè realment estava supercanviat.
Bueno, va ser sobretot divertida perquè era un repte molt gran el trobar un personatge que estava tan, tan lluny de mi, i va ser un treball de... Bueno, doncs primer de tot vaig decidir que aniria a ulleres, llavors vaig comprar unes ulleres, vaig estar un mes anant a ulleres, vaig canviar la forma de caminar, la forma de... Bé, de relacionar-me amb l'entorn, no? Perquè és una persona totalment introvertida i com pots veure soc més aviat extrovertit. I això em va durar encara un mes després del rodatge, encara caminava com en Fede i encara tinc els tics de les ulleres, ara amb les ulleres de sol. Però va ser un viatge molt divertit perquè, no faré cap spoiler, però amb l'evolució que té el personatge i com com es va desenvolupant, és un tio molt petitet que sembla que hagi de ser un gran heroi, no?
I té un final de gran heroi també, no?
Un final de gran heroi, no explicarem més, però té un final de...
Ell... És que ens agrada apuntar una mica els spoilers, encara que no els diguem, no?
Ell per si, no us ho creieu, però ell és un gran heroi en el seu final.
Havíeu vist la pel·lícula abans de projectar-la? Perquè, clar, avui s'estrena aquí al Sant Cugat Fantàstic. En pantalla gran suposo que no l'havíeu vist, però quines sensacions queden després d'aquesta estrena?
És, clar, la vam rodar fa 3 anys. Llavors, s'ha fet a poc a foc lent, la postproducció, fins que arribés aquí... Llavors, clar, és una mescla d'orgull per la feina ben feta per tot l'equip, perquè realment això està rodat en pràcticament 10 dies, 15 dies, i tothom va donar un 200%, tant l'equip d'art com l'equip tècnic, com naturalment el que més es veu en pantalla, que són actors, però vull dir que tothom va donar algo espectacular, i a més vivíem tots junts, allà a les mines mateix. Llavors, el record primer és melancòlic, però llavors també surt aquest orgull i la satisfacció de la feina ben feta, no? No només per al treball d'un mateix, que un està més content o menys, però jo personalment vull dir que sí que estic content, però vull dir que més enllà de la feina pròpia, veure com tot l'equip va arribar fins a fer això i avui dia d'avui ho tenim aquí és algo realment que t'omple molt.
És que clar, 3 anys després hi haurien moltes coses que no se'n recordàveu tan sols, no?
Doncs mira, dos dels protagonistes ja són pares. 3 anys després, en Fede i en Rafa, ja tenim criatures i ho dèiem, no? L'equip va creixent i... No, però bromes a part, sí que te'n recordes i a mesura que ho veus doncs vas revisquent què va passar en aquell rodatge i això, no? La convivència, els assajos, el bon rotllo que hi va haver en les hores intempestives que rodàvem. I tot això surt a la llum, quan ho veus aquí projectat i és un record que t'omple molt. No sé si em veus la cara ara mateix, però estic content com un nen.
Sí, cara de feliç feia, com també la feia l'Albert València, que és un dels dos directors que va tirar endavant aquesta pel·lícula. Vam poder parlar amb ell i explicava aquestes sensacions de veure Sant Martí en pantalla gran.
La veritat és que molt content, tant jo com en David i l'equip que ha vingut, perquè clar, poder, amb el que ha costat i poder-la veure en pantalla gran i veure-la en públic i veure les reaccions, sobretot del públic, que és per què està feta, doncs molt contents. I veure els riures i veure les reaccions i veure que encaixen una miqueta amb el que teníem pensat, doncs ultracontents. Doncs veure els aplaudiments i les reaccions en general, molt, molt contents.
Ho vau gravar fa 3 anys, que ha estat un procés lent. Quan es triga tant a veure-ho en pantalla, al final deus tenir la sensació que quasi no és ni teu, no, el projecte?
Ha costat moltíssim, és veritat. Ha sigut des d'una Setmana Santa que vam gravar, de fa 3 anys, fins ara que hem pogut veure l'estrena doncs, a Catalunya, molt llarg, i és veritat que la distància marca molt i veus moltes coses i també reserves com una miqueta de com es diu, de sensacions que tenies al moment que la vas gravar i les sensacions reals que tens ara quan l'estrenes i que són molt diferents però també són molt trobades, no sé com dir-ho. És una sensació estranya però molt agradable. Eh? Mateix.
Són bones almenys, no?
Sí, no, ja dic agradables, eh? Estranyes però agradables, molt bones. És un camí molt llarg però bueno, ha valgut la pena.
A la presentació del festival comentava el David que l'objectiu era una mica doncs, retratar aquesta Catalunya profunda i fer una mica de broma. Hem vist que en els crèdits teniu el suport de Diputació i de Girona. Com heu convençut a ens oficials perquè doneu aquesta imatge de la Girona profunda?
Bueno, mentint, home. No, home. A veure, donem una imatge de la Girona profunda, però jo crec que donem una imatge molt real, en plan broma. No, molt real, en plan broma, de com, perquè al final els que acaben pringant, ho sento, són el que des d'allà s'anomena, no jo, els xaves. No, hi ha com una miqueta de...
Pots reconèixer, si vols.
Sí, bueno, ho diu en David, normalment, jo no. Ara que no hi és. Però vull dir que és una mica de broma absurda, no?, entre el pensament que tenen una part cap a... O sigui, la urbs cap a la zona rural i el rural, no?, també l'estereotip de la urbs, no?, uns els sobretis i els altres els tontos, els pueblerinos, i els altres pensant que els que venen de la urbs pues, són burros i... No? Però és una broma molt divertida, penso jo, entre els dos mons aquests que en realitat són molt còmics.
Home, i el moment aquest de posar-se a cantar Rosó donant-ho tot, déu-n'hi-do, no?
Sí. Volíem que fos una escena molt boja, a més a Smoking Bambino, que és el que la canta, és una cançó que ell odia profundament i la va haver de fer en 30.000 versions diferents i va dir, hòstia, no m'ho tornis a fer mai més. Però bueno, jo crec que encaixa molt, perquè és una cançó molt nostrada, molt així, com, molt nostrada, i ara el que diré no és perquè ningú s'enfadi, no? Però nostrada i que rinclona al mateix temps i que ningú s'imagina que serà en plan despiporre de, bueno, de lo que passa a la peli.
I vosaltres dos, els dos directors, sortiu a, pràcticament al final, també fent de ciclistes extraviats. També era una necessitat que teníeu de poder dir vull formar part d'això també.
És una pel·li tant que ens la sentim tant, que l'hem treballat tant des del moment de l'escriure-la, que es fa tot tan lent i tot, que havien de sortir-hi. Havien de sortir-hi d'alguna manera i van dir, ens deixem bigoti, ens fiquem una bicicleta i que siguem nosaltres una miqueta el que passi per allà, no? Sense que no som cap personatge important de la pel·li ni som res de la pel·li important, però tenim ganes de formar-ne part, sí, sí, i tant. L'ego és l'ego.
Hem vist l'estrena aquí a Sant Cugat, però quina és la següent parada? Teniu ja algun tour pensat? El podrem veure en altres festivals, en cinemes?
Ara mateix, d'aquí, em sembla, si no m'equivoco, de dues setmanes, està a la HorrorCon de Calgary. I bueno, estem pendents d'alguns festivals que, com que no puc dir exactament, i la il·lusió sí que seria que s'estrenés, evidentment, de forma no continuada en sala comercial, perquè és una pel·lícula que és el que és una pel·lícula petita, però amb tot el que té, doncs, pensem que té números de sortir doncs, a alguna sala petita doncs, alguns dies. És l'objectiu, de fet, sí.
Hem conegut una mica més aquesta pel·lícula de Sant Martí, però seguim repassant altres premis. En aquest cas, aparquem els del jurat un moment per seguir parlant de premis a pel·lícules. I anem als premis de la crítica, que van entregar els de Blogos de Oro i que van reconèixer com a millor pel·lícula Moment Dat. Pel·lícula molt divertida, però sense arribar a ser tonta. Perquè, clar, a vegades parlàvem de ser una cosa així d'humor... T'imagines una pel·lícula més... No sé, és una pel·lícula de terror, realment. L'atmosfera és de terror, no és d'humor.
Sí. Molt ben muntada i la idea, tot, és genial. Ja ho vaig dir al Festival de Sitges i em reitero que s'ha de veure.
Clar, però tal com l'havies pintat, Marc, m'imaginava una cosa més de... tonta, més de cachondeo, més... I no, té un molt d'humor, però és una... l'atmosfera és de terror.
No, però al final el que et vaig dir, jo tenia por d'haver-te-la posat tan bé que no t'agradés.
Em va encantar.
Però
va
clar, encantar. És el que dic, juga molt, hi ha molt humor negre i es nota molt durant la pel·lícula sí. I a part juga molt les escenes, les imatges així dels pares contra els nens, hi ha alguna escena de música, que estàs sentint la música i ja saps el que passarà, sí. Que per mi és genial.
Una música d'aquí dels anys 90,
sí,
eh?
Sí, Roxette.
Sí.
No, jo el que vaig trobar... Això que dius, sí, és una pel·lícula de terror amb els seus moments còmics, però si et pares un moment a pensar en la situació, és terrible.
Sí. És que jo creo que si no hi ha ser por el terror,
es que
el terror le quita mucho hierro, porque es...
Bueno, l'humor, vols dir?
L'humor.
Sí, l'humor que da mucho hierro, mucho hierro al asunto, quiero decir, el humor sí, que da mucho hierro al asunto, es decir, es que realmente para mí lo más terrorífico no es lo que digamos lo que pasa a los protagonistas, es cuando... Las noticias que ves. No voy a decir spoiler, pero hay un momento, bueno, un poco en spoiler, que ves un padre que está jugando a su hijo en la piscina. O sea, no son el niño, solo son burbujas. Y yo me quedé, hostia, y hay un momento con un recién nacido que a mí se me pusieron, digo, menos...
Hola. Bueno, jo he de dir que jo soc molt antinens i la gent que em coneix ho sap, llavors jo em posava a favor dels pares, sí, mátalo.
Sí, però vale, però un niño vale, però un recién nacido
és que... Però hi ha una escena que per mi, com a persona antifills, em representa, que és quan estan els dos pares en el soterrani parlant de, ostres, com et canvia la vida ser pare, i no et vull condicionar, Marc, ara serà pare i el pobre ja li hem fonsat la vida amb el comentari, no? Però
fan
el comentari de, ostres, abans érem els dos noms, no? Érem tu i jo, i ara som el pare i la mare, no? I tota la resta de suposicions que havíem fet amb la nostra vida, doncs s'han anat al garete perquè hem tingut fills. Llavors, crec que és una pel·lícula crítica en aquest sentit.
Sí, però no necessàriament, aviam, hi ha gent que... no sé si és el teu cas, Marc, però hi ha parelles que el seu objectiu és tenir fills.
Sí.
Jo no dic que no, el que només dic és que com que jo estic a l'altra banda, pues quan veia aquella pel·lícula pensava, quanta raó tenen.
Però más que de los hijos, también yo creo que habla de la crisis de los 40-50.
Sí.
También diciendo, tío, yo me iba a comer el mundo y estoy aquí trabajando un trabajo de mierda.
Sí.
Y...
Nicolás Cage ja porta com uns 5-6 anys o 10 quasi amb aquesta crisi, eh?
Sí. Home, realment, jo feia molts anys que no el veia cap pel·lícula i quin canvi d'imatge més negatiu, eh?
És que està gran, eh? Es veu està, molt gran.
Està gran i fondón.
No, jo crec que Tim ha envejecido, perquè ella també. Yo creo que como se han envejecido para que se note más sí, de edad, ¿no?
Sí, la decrepitud aquesta.
Sí, sí, yo creo que está
exactamente. Sí, ja,
de ya no dormo, ya. La pobra dona allà intentant fer el ioga del gimnàs, no? De, no sé, el zumba o el que sigui.
Sí, sí, sí. Sí.
L'altre dient que la seva filla li roba tot el que pot, no? Que critica la filla també, que déu-n'hi-do.
Clar, és que aviam, els nens són molt macos, però quan han nascut? Al cap de poc ja...
Bueno, jo no dic res més perquè no vull enfonsar la vida els que sí que han de tenir fills, però bueno, crec que és una pel·lícula que val la pena veure-la, que per mi és un dels pel·lículons que es van projectar juntament amb Revenge. Les vaig gaudir moltíssim les dues, però clar, evidentment també es nota que el pressupost que tenen, d'on venen, no? Que no són pel·lícules fetes aquí per gent que acabem de començar, no? Sinó...
Sí, sí, sí. Aquesta ja la idea no és pel·lícula de festival, sinó que aquesta en teoria ha de tenir un recorregut comercial.
Sí, bueno, en sí, principi sí. Ha d'arribar, no?
Ara a finals de juny crec que l'estrenaven.
No sé si l'estrenaven el 22 sí. O el 29 de juny. No?
Jo vaig veure això, però no quedava clar exactament quan, però diria que arribava ara també.
Sí, sí, sí.
Mira, si us sembla bé la nostra crítica, aneu al cinema quan l'estreni la setmana que ve.
Jo repetiré. Sí.
Molt recomanable, molt sí, sí. Recomanable.
Sí, sí. Jo si trobo excusa per acompanyar algú, per exemple, no sé, ma mare, no? Que segur que també ha tingut aquesta sensació moltes vegades al llarg de la seva vida.
A la teva germana.
Ma germana, sí.
Per anar-la a veure amb els pares, exacte.
Sí, sí, sí.
Ma germana, que també ha de ser mare, li convindrà molt veure aquesta pel·lícula. Jo crec que per això no va venir, eh?
Pot ser, pot ser.
I aparquem les pel·lícules i anem a obrir l'apartat de curtmetratges. Comencem pel premi del jurat, el millor curtmetratge. Aquest, de nou, és un dels casos que no va portar cap discussió. Ens va agradar tots tres de seguida. Es tracta de Rip, de Calle Casas i Albert Pintó. Que ja n'hem parlat aquí al Quimèric perquè el vam veure per primer cop a Granollers, divertidíssim, humor negre, no, el següent, ja, negríssim, i molt ben fet, sí, sí, és un curt que dona gust de veure.
Sí, sí, bueno, sí. El Calle i el Pintó tenen molts anys d'experiència.
Es nota.
En saben molt, tots dos tenen, no només a nivell cinematogràfic, sinó a tots nivells tenen molt a sobre i es nota a l'hora de fer els seus treballs.
Que si parteixes de zero i no saps qui l'ha fet, tu dius, d'on ha sortit això? Perquè clar, està clar que no és un amateur, que hi ha una feinada al darrere, que hi ha uns recursos també, que després ens ho explicaran, però és el primer cop que tenen una subvenció per poder fer un curt, cosa que dius, gràcies, sí, ja era hora que algú premiés això. I no sé si teniu alguna cosa que comentar del curt, perquè si no, escoltem el Calle, que vam poder parlar amb ell, el Calle Casas, que és el codirector de RIP. Ens explicava què ha suposat per ell i també pel seu equip rebre aquest premi al Sant Cugat Fantàstic, perquè ja en porten 40, que no és poc.
Cada selecció és un premi, és la veritat. O sigui, nosaltres estem superorgullosos de que estiguem tan seleccionats en tants festivals ja per començar. Si a sobre et donen un premi, doncs imagina't, doncs molt millor, no? Perquè no només un premi per tu, sinó per la gent de l'equip, que els curts doncs, no cobra ningú i ho fem, són favors que anem demanant durant la vida i com a mínim doncs cada premi doncs, és un orgull per tot l'equip. I a part el que mola, que diguis, hòstia, que el teu treball que has fet es vegi reconegut, és clau. I a part, nosaltres els curts els fem sempre pensant en projectes més grans, com a llarg. Primer fem la versió en curt, ho passem per festivals a veure si funciona, i si funciona intentem moure aquests projectes en llargmetratge. I amb RIP és un dels casos. I llavors, clar, la prova per festivals i recorregut de les nostres històries és vital per saber si funciona o no funciona.
Ara funcionat, què depèn del tema pressupostari?
Depèn de tantes coses que no t'ho sé dir. O sigui, nosaltres fem una història, sí que realment totes les històries que hem fet nosaltres són de baix pressupost, perquè bueno, en RIP sí que hem tingut subvenció per primera vegada a la història, perquè no havíem tingut mai, i de lo que depèn si funciona o no funciona, no acabes sabent. O sigui, tu creus que funcionarà, però fins que no ho ensenyes a la gent, al públic o als festivals, és impossible, no ho saps. A més, quan tot el que fem nosaltres és humor negre i surrealisme, i quan fas humor encara és més xungo, perquè estàs, primer ho escrius, ho rodes, ho edites, estàs superintoxicat, ja no saps el que et fa gràcia i el que no. Dius, això feia gràcia abans, però ara? No, vols dir? Clar, l'he vist 100 vegades. Llavors és molt complicat, necessites també veure quines són les sensacions de gent molt ajena al teu entorn per veure si l'humor realment segueix funcionant o t'estàs equivocant. És complex l'humor.
En el cas de RIP, us passeu tres pobles, per dir-ho informalment, o us passeu de gamberros, això és molt arriscat, no, també?
Sí, en el cas de RIP ens passem perquè a l'anterior curt, que va anar superbé també, que es diu Nada S.A., era bàsicament un home assegut en una cadira. I teníem ganes de fer alguna cosa més de gènere i amb sang, i teníem ganes de fer alguna cosa canyero. I vam dir, hòstia, anem a fer una història, que és una història que jo personalment vaig rodar fa 20 anys amb ma mare de protagonista i molt amateur, amb dues hores, amb ketchup per sang. I és una història que me la vaig guardar i dic, hòstia, algun dia la intentaré fer una miqueta millor, amb millors condicions i amb actors i tot això. I mira, la vida ha portat a que trigui 20 anys a fer-la, però al final l'hem fet.
Més val tard que mai, no?
Sí, més val tard que mai i contentíssim, la veritat. A més, la vam fer en la preproducció de la peli, va ser duríssim rodar les dues coses, perquè estàvem durant la preproducció de la nostra primera peli, no la volíem cagar, la peli, ja era gairebé el mateix equip, dic, hòstia, com en surti malament, no hi hagi algú d'atenció en el curt, potser a la peli ja arribem tots una mica més cremats. A part, hi havia reunions que estàvem parlant i parlant, però a veure, de què estàs parlant, del curt o de la peli? Perquè clar, ho fèiem a la vegada gairebé. I va haver moments que vam decidir hasta de no fer el curt, per no liar-nos, i per sort ho vam fer i per sort RIP existeix i està funcionant superbé.
I ara la gent té moltes ganes de veure Matar a Dios, que ja has anunciat que aviat arriba a les sales, no?
El 21 de setembre arribarà no a molts cinemes, a 30 o 40 cinemes, sobretot de Madrid i Barcelona i de les capitals així més importants del país, i espero i desitjo que, tot i que és una pel·li 100% independent, sense ajuda, sense tele, sense un recolzament important darrere, doncs que no sigui una pel·li invisible, que la gent tingui ganes i que ens doni l'oportunitat d'ensenyar-los una comèdia negra en què riuran, en què s'ho passaran molt bé, i a part parlarem de temes doncs, bastant interessants, i que això, sobretot, esperem que no siguem invisibles i que la gent sàpiga de l'existència de Matar a Dios.
Hem de dir que no cal esperar fins les dates que ha dit el Calle, perquè el dia 25 de juny Matar a Dios es podrà veure al Festival de Calella, Calella de la Costa, Maresme, a les 10 de la nit. Per tant,
segueix l'estil del curt, o sigui que si us han agradat els curts Nada, aquest de RIP, aneu a veure la pel·lícula que us agradarà.
A mi m'han encantat els curts, vull dir, doncs, ja sóc fan d'ells,
doncs,
dos.
Llavors, ja no necessites més reclam per anar-hi. Sí.
No, ja aniré cap a Calella, cap problema. Jo sóc maresmenca, almenys ja m'ho conec. Vosaltres ho teniu més difícil. També, altres premis que es van entregar, el millor guió se l'han dut al curt de 9 passos. I els coneixem, els van poder veure aquí al Festival de Terror de Sabadell, els havien vist també a Molins, una parella maquíssima, que era el seu primer curt de terror i que realment va impactar els membres del jurat, els va impactar, jo ja l'havia vist, per tant, ja venia impactada d'abans, no? Però ells deien, ostres, quin descobriment, aquest curtmetratge, com amb un simple passadís et pot arribar a crear aquesta sensació d'angoixa.
Sí. Bueno, jo vaig veure el primer cop a Molins de Rei i va ser quan els vaig conèixer i realment m'ho estaven explicant i dius, ostres, és com una cosa tan senzilla et porta, o sigui, a sentir terror, però és que a més et desperta coses de la teva infància.
Sí.
Perquè tots hem tingut aquest terror.
Sí. I tant.
I molts hem tingut aquest mateix passadís.
Sí,
perquè
també
a casa dels meus pares és exactament aquell passadís. Sí,
esto demuestra que quizás cada vez lo decimos, la idea más sencilla era la más efectiva.
Sí.
Cada vez muchas películas, muchos cortos se envían a hacer algo rocambolesco y dices, no, mira, algo sencillo y directo.
I ja ho tenies, no?
Sí.
Era així de senzill.
Sí, sí.
També és veritat que ells el problema que van tenir o el que els hi va costar més va ser trobar un actor d'aquesta edat, no? Tan petit que donés el perfil, no? Però després un cop l'has trobat, doncs endavant.
Sí, sí.
I tirant milles.
I tant.
Llavors, un altre premi que va entregar des del jurat és el premi a millor direcció de curt, per Pablo Pastor, que seria per Bye Bye Baby. No sé què n'opineu d'aquesta versió de Scream.
Bueno, a mi em va sorprendre.
És una mica Scream, no?
Sí, comença com a Scream i se'n va cap a una altra banda.
No es pot
dir. Que no es pot dir, és clar.
No, però també, lo decimos, ¿ves? Una idea sencillita funciona.
Sí, sí.
Eso sí, yo solo digo, que le den asco los gusanos estos blancos de la podedumbre, que no la vea. No. Porque se va a hartar de gusanos de eso.
No, que la vegi, que la vegi. No, se li treu les manigues.
La protagonista és el clar prototip, no?, d'aquestes pel·lícules de Scream, no?
A mi el que sorprendió es que hasta el final no sabia que era, bueno, com veus els crèdits, que era espanyol el corto.
Precisament és el mateix comentari que vaig fer jo, Carlos, quan valoràvem això, no?, de dir, ostres, salvant les distàncies ostres, és que està una qualitat que, i a més, emulant tant les pel·lícules nord-americanes que sembla nord-americà.
Sí, els actors són de fora, no hablen molt bé d'inglès.
La protagonista sí que és estrangera, però la resta són tots aquí.
Pues hablen molt bé d'inglès, la veritat.
També sabíem, volíem premiar-la, però no sabíem molt bé tampoc a quina categoria, eh? Vull dir que al final és com, ostres, aquest curt ens ha agradat i l'hem de premiar. Sí. I un altre curt que va arrasar és Caronte. Menció especial a Luis Tinoco, a aquest Caronte de Luis Tinoco, per l'atreviment del projecte, per la dificultat tècnica i per l'excel·lència d'execució. Això és l'opinió del jurat. Després tenim premi al millor curt dels Premis de la Crítica de Blogos d'Oro. Recordem que havien premiat de pel·lícula Momandat, o sigui, estan aquí equiparant Momandat amb Caronte, i llavors també té el premi del públic. Per tant, s'ho han dut tot. És un curt que ha triomfat.
Que arrasa on va, perquè sí, Sabadell també arrasó i que no el públic.
A Granollers diria que també.
És que visualment és...
Però curiosament Blogos d'Oro, no? Ganó Alicia en Sabadell, curiosament.
Sí, bueno, suposo que haurien voler buscar una miqueta de desmarcar-se una mica, no? Però és que aquí
que no es notés tant, no?
Aquí no han pogut perquè és que, o sigui, ja no és només que visualment és espectacular, sinó que a més la història, sobretot la gent que ha viscut un cas similar, toca molt. Jo, quan el vaig veure per primera vegada, m'esperava un festival d'efectes especials, que és
que
això,
és, que ho és.
Però aquest punt dramàtic que hi ha, a mi m'impacta moltíssim.
A mi va passar igual, perquè no sabia, l'havia sentit a parlar molt, però no sabia de què anava, i és això, esperava efectes especials i et quedes... Ostres, hi ha alguna més.
Mm-hmm. Nosaltres quan la vam veure a Granollers, oi, Carlos, també pensàvem, aquesta no pot ser espanyola.
No.
Ja sé que queda molt cutre dir això, però és que és així. Ja. És un tio de Mataró que té una empresa d'efectes especials d'aquí, que fan un munt de coses, per, fins i tot per pel·lícules de fora,
sí.
I que es guanyen les garrofes així,
que
clar.
Que hicieron un anuncio de la loteria.
Sí.
Que descubrim en Granollers, lo descubrimos.
Sí, que ens deia, clar, em demanava una via làctea de poc enric a la seva cara, perquè tinc 1000 vies làctees amb Caronte, després de tants anys fent aquest curt, doncs
sí,
es mereix aquest premi, la veritat, un aplaudiment. I sí, la gent, hi ha gent que algú no l'hagi vist, que estigui atenta, perquè jo crec que encara correrà per alguns festivals més.
Sí, algun altre lloc el faran segur.
Últimament està passant per tots els que es fan aquí a casa nostra.
Sí.
O sigui,
corre la veu.
Jo crec que quan t'ho feric caerà, ja veràs.
Llavors també, més premis, premi del públic, en aquest cas a millor pel·lícula, per Dràcula de Dinis Castro. En aquest cas ha estat la pel·li que ha tancat el Festival del Sant Cugat Fantàstic. Es va estrenar a Transilvània, que per això no la vam poder tenir aquí a Sabadell, que eren els nostres assumptes pendents,
sí.
I allà ja van portar-se una estaca de plata. Per tant, va arribar i va també emportar-se premis.
Sí, aviam, lo bo que té aquesta pel·lícula és que no té cap mena de pretensió. O sigui, no van de... no és allò de dir, anem a fer una obra mestra, sinó que ells saben els recursos que hi ha. De fet, es va rodar en 4 dies amb 3 càmeres i un dron. Dos actors i la directora, que també fa d'actor, i el càmera, que també surt com a actor.
Llavors, van explicar algunes anècdotes, com per exemple els problemes que van tenir amb les càmeres per les baixes temperatures d'allà de Transilvània, clar. A menys 12 graus es posen a rodar la nit. La càmera anava fent talls, tenien problemes, per no parlar de la salut de l'actor protagonista.
I de l'actriu, que va lleugera de roba en plena tempesta de neu.
Sí, ell també, no per això?
No, ell no va tan lleugera de roba.
Doncs va tenir angines durant 3 mesos, segons ens han comentat, pobre. Home, els actors aguanten la pel·lícula, la tiren molt... tot i que una gran part és improvisada, i ells mateixos reconeixen, funciona.
Sí, sí, sí.
No, i a la vista està, no?, que el públic li ha agradat.
Clar,
i...
És que, a més, a darrere d'aquest rodatge tan cutre, entre cometes, hi ha un treball de muntatge i d'edició i de muntatge d'àudio i de música que li dona una volta completament a la pel·lícula. I, a més, hi ha un gran avantatge, és que dura 60 minuts.
Sí, això és veritat.
Sí, és com un curt allargat o com una pel·lícula curta.
Ja va bé, també, perquè si fas una pel·lícula amb pocs recursos i d'aquesta manera, doncs tampoc cal forçar, no?, les coses.
Sí, exacte. A més, ves aquestes de càmera en mà i, clar, jo crec que si l'allarguessin més, decauria. Però no arriba a decaure perquè és just en el moment en què et podria arribar a cansar, pum, s'acaba. Ja està.
Allà on va triomfar la Denise, perquè clar, l'any sí, passat amb Maniac Tales, aquí també a Sabadell també es va endur el premi, ara amb el Dràcula, per tant, sembla sí, que els següents projectes també podrien sortir rodats.
Sí, home, esperem que sí, esperem, i esperem tenir tots els projectes que facis, esperem tenir aquí al Festival de Sabadell.
Vale. Estàs gravant ja? Val. I també vam veure altres pel·lícules fetes a casa amb poc pressupost, partint d'una idea molt personal. Es tracta d'Escape from Marwin, que es va estrenar precisament a Sant Cugat. I tenim el Jordi Castejón, que és codirector d'aquesta pel·lícula. Ben trobat, Jordi.
Hola.
Com a amants de les escape rooms, com us animeu a convertir la vostra passió en pel·lícula?
Doncs perquè, bueno, som uns friquis que ens encanten els escape rooms i vam començar amb la idea de fer un curt, però mira, ens vam liar i vam dir, doncs mira, ens llancem a la piscina i que surti el que surti i ho fem un llargmetratge.
Vau allargar quan ja estàveu en ello o va ser quan vau començar a fer el guió?
No, vam començar a escriure tres guions de curt que no tenen res a veure amb la pel·lícula. I, bueno, doncs anàvem coneixent a gent i tal i sobretot perquè ens van animar i al final, doncs, mira, doncs, ho vam ajuntar les dues coses, el llargmetratge i la nostra passió pels jocs d'aquests de rol.
Hem sabut que l'heu rodada aquí a Sabadell. Com ha estat això?
Sí, perquè bueno, va sorgir que una amiga nostra li van deixar per herència aquesta casa de la pel·lícula.
Carai, quina sort té la teva amiga!
I, clar, vam anar a visitar-la amb ella i vam al·lucinar amb la casa i vam dir, vale, hem de fer alguna cosa abans que la venguin. I, clar, tot va ser bastant ràpid perquè els mesos, quasi un any després ja es va vendre la casa. Llavors va ser ràpid i corrent, doncs vam escriure el guió de la pel·li i tal, i també la casa, diguem que és un personatge més perquè vam adaptar el guió a com era la casa.
Clar, devíeu imaginar-vos-ho tot a mida, no?
Sí, clar. Però si no anàvem una mica massa cegues, llavors ja vam fer més d'una visita a la casa per recordar on podríem fer cada cosa, etc.
Si l'han venut, dedueixo que hi ha visita guiada per veure on s'ha rodat, ja no la podrem fer, no?
Ja no, ja podem fer, ja no.
Llàstima.
Ara, de fet, ara la casa està dividida en dos i són dues cases en una.
Ostres.
Sí.
Vaja, hem perdut aquí un element important de màrqueting, eh?
Sí, sí, molta pena. A més, ja, per exemple, hi ha coses com, per exemple, els deia als actors, por favor, les ventanes i los cristales o les làmpares no los toquéis, no, que no se rompa ni nada, eren patrimoni de la humanitat de no sé què.
Ostres.
I clar, ja es veia sota l'altre patint que no se rompa nada, eh?
Sí, que això sí que va ser un problema que vau anar arrossegant, no?
Clar, perquè si no, pues, sí que podies fer més disbarats, però clar, havies d'anar amb compte perquè hi havia coses pues, que si es trencaven serien caríssimes.
I vau aconseguir mantenir la integritat de tota la casa?
Sí, a veure, sí.
Ui, aquest a veure...
La vam embrutar bastant, però sí, es va conservar bé la casa. Quasi la cremem, però...
Ostres! Però per accident, o...?
Per accident, vam parar un calentador.
Ostres, Déu-n'hi-do.
No, però... Sí, sí, però no. Per sort no va passar res amb la casa i no hi ha cap problema.
És un projecte, com dèiem, que l'heu fet amb pocs recursos, que us heu tirat ben bé a la piscina, però tot i això ha pogut arribar a un festival. Quin creieu que és el punt fort de la pel·lícula?
Doncs... Potser per el nom del concepte d'escape room, que està molt de moda. I per donar-li un toc més diferent vam fer-ho en anglès per que els participants fossin presos de les presons americanes, no? I perquè ho fessin més... Com més... Ja que està fet a casa, però que es toqui una mica el toc internacional, saps?
I fer-ho en anglès va ser un problema? Perquè, clar, alguns actors a vegades, no?
Bueno, no, ara, part de l'equip tècnic no té gens ni idea d'anglès, i doncs potser no es comunicaven bé entre ells, però no relacionava, perquè tots són gent estrangera, però alguns viuen aquí o venien i marxaven, etc.
Si alguna relació tenien, no?, amb l'àmbit internacional i amb el lloc on estàveu rodant alhora, no?
Sí, bueno, vaig buscar gent que visqués per aquí i vam fer casting amb un germà que fos estrangera. Són de Canadà, Anglaterra, Alemanya i Sud-àfrica, crec.
Es nota, no? El David veig que va fent que sí, oi?
Sí, bueno, perquè és una casualitat que en conec alguns.
Ah, vale.
Clar, és que si aixeques una pedra, els anglosaxons que hi ha aquí són tots els mateixos, diguem.
Ah.
Tots van fent el mateix. És com un cercle.
Al final sí. Són com els actors de TV3.
Sí.
Que són els mateixos.
Exacte. O qualsevol actor català, per exemple, quin actor català no ha sortit a la Riera, per exemple?
Uns pocs.
Tot és com una escola, diguem.
Mm-hmm. I Jordi, quin missatge li donaríeu a algú que com vosaltres té una idea i la vol portar a la gran pantalla? Li donaríeu algun consell?
Aconsellen molt. Aconsellen molt i estigues molt preparat mentalment. Perquè jo ja et dic que ens van tirar a la piscina i si arribo a saber moltes de les coses que hi ha després de fer un llargmetratge, m'ho plantejo, eh?
Ostres.
M'ho plantejo o tinc un equip gran o uns productes supergrans que siguin darrere teu o...
Realment t'has arribat a penedir en algun moment o encara no estàs a aquest punt?
No, a veure, quan em pregunten per la pel·lícula dic que ha sigut un projecte que jo he après un munt, ¿vale? O sigui, coses que pensava que sabia i no sabia i com es fan realment les coses. Sí que hi ha coses que, bueno, quan sapien com funciona, les canviaries, exacte, però el que hi ha tema postproducció, papeleos, burocràcia i tot això, sí que s'aconsegui molt bé la gent.
Mm-hmm. O sigui, ha estat el més difícil, la burocràcia, pel que dius.
Sí, perquè com està fet el sistema, diguem, que estigui tot ben legal i tot això, i per sobretot si la vols vendre o com funcionen els agents de ventes, tot això, doncs, aprendre molt de com es fa.
I ara en quin punt esteu ara mateix? Després de que s'hagi estrenat el festival Sant Cugat Fantàstic, començarà a voltar per festivals, arribarà a sales...
Aviam, nosaltres vam firmar amb un agent de ventes d'Anglaterra i en teoria tot ho porta ell, els festivals i tot això. Però com ja coneixíem el Marc Carreter, això, doncs, vam dir, doncs, mira, que es passi. Però ho parla tot ell. Ara l'estiu s'estrena a Japó.
Oh, carai.
És que no puc parlar més.
que té alguns llocs emparaulats, no?
Sí, bueno, de moment Japó. I on esperem que es confirmi algun altre cop més, algun altre país.
Igual després de que us hagin vist en aquest festival, doncs ja comencen també a rebre algunes trucades, no?
No ho sé, esperem que la cosa comenci a rodar una miqueta.
Perfecte, doncs Jordi Castejón, gràcies per atendre el Quimèric i per explicar-nos una mica com ha estat aquesta experiència de rodar Escape from Marwick. Moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
I més enllà de les projeccions, el Festival Sant Cugat Fantàstic ha tingut diferents activitats paral·leles. Una d'elles va ser una xerrada sobre pel·lícules de terror dels 80. Jo crec que tots els que estem aquí les hem viscut, anava a dir les hem patit, però seria molt negatiu dir-ho així, perquè jo crec que som tots hereus, no?, dels 80.
Les hem gaudit,
jo amb Freddy Krueger, ara ho dèiem abans, no? Bueno, Pesadilla en el Elm Street.
Cine de terror, les hem patit?
Sí, clar, les hem patit, però les hem disfrutat.
Cine de terror?
Van fer una taula rodona amb l'Albert Galera, que és escriptor i també és director artístic del Festival de Molins, i el Lluís Rueda, que és escriptor i editor de l'Armenauta, i ens van donar alguns ítems que suposo que compartireu, jo els anomeno, eh? Deien que aquesta dècada, la dels 80, era la dècada dels efectes especials, maquillatge, efectes visuals, en contraposició amb els anys 70, que potser això no s'explotava tant.
Sí, tanto. El látex hizo maravillas. Bueno, ves la cosa, que és del 82.
Sí, sí.
I la, Y la transformación de Mallop, de Aullidos.
También. Bueno, y la de...
El nombre de l'Americà de Londres. Hores d'ara continua sent la millor transformació amb Mallop que s'ha fet mai en el cinema. Seguida molt de prop per la d'Aullidos.
Ells el que comenten és que a partir dels anys 90 això s'ha... les pel·lícules agafen més influència dels videojocs i hi ha més digital, no? Sí. Sobretot hi ha 92.000, sí. Però els 80 és allò manual, no? Efectes especials d'aquests fets de casa. També explicaven que es revisen els monstres clàssics, i és que es passa del diable molt popular als anys 70, amb la semilla del diablo, amb exorcista. Possessions, exorcista, a una altra cosa renovada, no? I també en aquest tema dels assassins en sèries, no? Sí. Halloween, Viernes 13, és una idea molt dels 80. No sé en quina d'aquestes sagues us quedeu vosaltres.
Pesadilla en el mestre.
Jo també.
Sí. Sí.
Encara que Viernes 13 també m'agradava molt.
Vale, Viernes 13, a part de la primera... L'altre...
Ja... Home, és que 10 pel·lícules...
És la bona.
11.
La bona 11, és Freddy versus Jason.
Calla, que ja l'he vista i dius, a veure... Mira, això també en parlaven, que deien que totes les pel·lis dels 80 tenen remakes, reboots i tal, i que estan tan refregides que arriba un moment en què són paròdies de si mateixes. Sí. I crec que aquesta que acabes de dir és el clar exemple de totalment. Com ens enfotem de Freddy Krueger i del Jason. Sí.
Sobretot, la que és mucho és el muñeco diabólico. La primera, la segunda empieza siendo serias y a partir de la tercera es parodia.
Sí. También se enriu de sí mateixa, ¿no?
A partir de la cuarta ya es parodia, sí. La, no la he hecho aquí.
La del nen...
Eso ya es cachondeo, eso ya es...
I les últimes... Han fet dues últimes ara, aquests dos últims anys,
bueno, però...
per explotar més la mercancia. Ja no té, ja no té cap mena de sentit.
No...
És que clar, em fa gràcia el moment no, sentència absoluta no. Està tot perdut. El que ells deien és també que en aquesta dècada el que es porta és el cinema directe i sense tanta reflexió o fins i tot sense cap reflexió, perquè clar, venim dels 70 que són pel·lis molt tranquil·les que fan, tenen una moraleja, no? Que venen una mica d'aquesta època i ara els anys 80 és una altra història.
Sí.
Bueno, ara als anys 80 la cosa va més...
per feina.
Sí, va més per feina, però tot i així hi ha un subtext en totes les pel·lícules, bueno, la majoria de les pel·lícules, que va una miqueta més enllà. Viernes 13, Halloween potser no, però avui, si et vas a fixar en La Cosa o Pesadilla en el Street, hi ha un subtracte per sota que...
Sí, però els 70 són més lentos, sí, més sí, no, pausados, no, tot tipus de cine, i els 80 ja és més canyero.
Sí, sí, sí.
Doncs bé, hem fet una mica de resum d'aquestes pel·lis dels 80, hem fet la crònica del Festival Sant Cugat Fantàstic i deixem aquí aquesta tertúlia. Carlos, Marc, David, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Sabadell.
A vosaltres.
Adeu. Vosaltres.
Fins aquí aquest especial quimèric del Sant Cugat Fantàstic. Tornem la setmana que ve amb l'últim programa de la temporada. No us el perdeu. Adéu-siau.